Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts una setmana més, un dia més a la Conca. El dia avui és dijous, per tant ja estem a les portes del cap de setmana, però el repassarem com és habitual l'actualitat de la jornada i avui amb especial interès a l'entrevista que ahir va oferir TAC12 en el programa Saló de Plens a l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. En destacarem els principals titulars d'aquesta entrevista. Però d'altra banda també parlarem d'altres iniciatives locals i és que ja s'ha presentat una nova edició de la Fira Camins DFP que es farà a Tarragona i avui en coneixerem també la participació de la comarca. Alhora, també en aquest programa, com sempre, repàs d'iniciatives locals i una vegada més l'espai per l'entrevista. Avui farem un cop d'ull a l'obra pública, a la construcció i iniciatives, actuacions municipals dels ajuntaments de la comarca amb els serveis que es fan des del Consell Comarcal. Comencem així aquesta nova edició, ho fem en aquesta nova jornada fins a les 12 a l'Espluga FM Ràdio en aquest espai de coproducció amb la xarxa de comunicació local. Benvinguts. Minuts de les 11 del matí d'aquest dijous 26 d'abril, ara mateix 18 graus a l'Espluga de Francolí, i avui és el dia de la Mundial de la Propietat Intel·lectual, aquesta, doncs, el que fa protegir els drets de les persones que, doncs, creen, ja siguin llibres, cançons, tot el que sigui i que estigui registrat. Doncs avui és el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual, important en l'època que vivim amb internet, en molts casos, doncs, que es vulneren els drets dels propietaris de productes, de tot el que, doncs, es pugui incloure en aquesta etiqueta, l'autoria de moltes creacions, doncs, amb el món d'internet. Això, doncs, s'ha vist amenaçat. En la jornada d'avui coneixerem diverses iniciatives, però, de fet, tornarem a conversar amb el mossèn de l'Espluga de Francolí, Marcus Vinicius Teixeira, perquè, de fet, seguim coneixent nous passos en aquest camí de l'Església Nova per determinar-ne, d'una banda, les causes d'aquesta inclinació i, de l'altra, òbviament, per buscar una solució en el problema. Per tant, en el programa d'avui escoltarem a Marcus Vinicius i les noves accions que es faran ara ja, doncs, a curt termini. Comencem aquesta edició, com és habitual, per l'actualitat, el repàs de les notícies més destacades de la jornada d'avui. I la notícia avui en portada és que la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga de Francolí impulsarà ara una petita comissió per treballar en buscar les solucions per l'Església Nova.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
En aquesta entrevista de la jornada d'ahir a TAC12 de l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, entre d'altres, avançar bé la creació d'aquesta comissió de treball que impulsi la parròquia de l'Espluga de Francolí per tal de treballar al voltant de les solucions de l'Església Nova. Avui n'hem confirmat aquesta creació amb el mossèn de l'Espluga de Francolí, Marcus Vinicius, que ens ha explicat que el que es farà és un petit equip de treball de persones especialitzades en diversos sectors per tal de seguir treballant i trobar una solució en aquesta església nova, que recordem doncs, que està tancada des de principis d'any per el risc d'esfondament. Saben que en les darreres dècades s'ha anat inclinant i això ha fet, entre d'altres, esquerdes en la cúpula dels evangelistes. Ara, a més, es prendrà com a referència l'estudi previ que ja es va fer el 2014 i que pot servir abans de l'estudi geològic a fons i concret. Doncs aquest estudi previ podrà servir per començar a treballar en possibles solucions. D'una banda, avui parlarem d'aquesta notícia, però un dels altres titulars que ens va deixar la jornada d'ahir és que David Rovira, l'alcalde, es va reafirmar en el seu posicionament de que no es tornarà a presentar com a candidat a l'alcaldia en els pròxims comicis de l'any vinent i que, per tant, doncs, no tornarà a presentar-se al capdavant de cap candidatura. Això, de fet, ja ho havia dit en anteriors programes, en entrevistes d'anys anteriors, però ara, a menys, podríem dir, mesos per aquestes noves eleccions, doncs ha refermat que no repetirà com a candidat. D'altra banda, també coneixem aquesta jornada, o coneixerem més ben dit, en el ple municipal que celebre en el dia d'avui, l'adjudicació a l'empresa que farà les obres de la construcció del camp de gesp artificial en l'Espluga de Francolí. I és que aquesta nit a les 10 es celebra la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes d'abril. Canviant de temàtica i d'altres notícies també importants en la jornada d'avui, és la presentació de la nova edició de la fira Els Camins d'FP, que es farà al Palau de Congressos de Tarragona els dies 3 i 4 de maig i que, entre d'altres, doncs, també hi participarà la Conca de Barberà amb l'impuls de Conca Activa. A més, també els explicarem en la jornada d'avui que el Consell Comarcal ha adquirit un fulletó del segle XIX sobre un atac de llops a Pira. Us explicarem aquest capítol de la història entre història i llegenda a la Conca de Barberà. Són titulars, notícies d'aquesta jornada. Comencem.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Com dèiem, en començar, la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga de Francolí promourà ara la creació d'una comissió de treball per resoldre el problema de l'Església Nova, si més no, per tal d'estudiar-lo i pensar possibles solucions. És, de fet, un titular que va donar a conèixer ahir l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, en l'entrevista que va emetre TAC12 en el programa Saló de Plens al dos quarts de nou del vespre, va començar aquest programa, que va emetre una entrevista sobre l'actualitat local amb David Rovira. Entre d'altres, l'alcalde del municipi explicava doncs una de les dels passos que ara es farà, que és aquesta creació de la comissió per treballar al voltant dels estudis i solucions en aquesta església nova. Així és com ho explicava l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. L'escoltem.
El mossèn, que li parlava amb ell, em deia de que vol muntar una comissió, una petita comissió de gent que el pugui ajudar doncs, a tirar endavant aquest tema, en el qual doncs, també hi haurà l'Ajuntament, lògicament l'Ajuntament també s'hi implicarà, però hi ha d'haver altres persones i ho ha de liderar ell, i llavors encarregarem amb tècnics, vull dir, amb geòlegs, que ens facin aquest estudi, també amb coordinació, això s'ha fet sempre també amb coordinació amb el Departament de Cultura de la Generalitat i amb el Bisbat, com no pot ser d'altra manera.
De fet, avui n'hem pogut parlar amb mossèn Marcus Vinicius, rector de l'Espluga de Francolí, qui ens ha explicat els objectius d'aquesta comissió de treball que ara es vol crear al voltant del problema d'inclinacions, d'esquerdes i, per tant, també del tancament de l'Església Nova. L'escoltem.
El últim Consell Parroquial, el mes de març, nosaltres hem parlat la necessitat de crear una petita comissió per ajudar a pensar i esbrinar els passos a fer per solucionar aquest problema de l'Església Nova, no? I hem enumerat alguns noms i ara nosaltres estem pensant aquests noms, ja he parlat amb algunes persones, seria una petita comissió de 3-4 persones com molt per ajudar-nos a la parròquia a pensar el que tenim que fer.
Doncs aquest és un nou pas. A més, en aquesta comissió s'integraran, com escoltàvem ara en Marcus Vinicius, diverses persones, en aquest cas perfils d'especialistes, persones que treballen en diversos àmbits. Així ens ho explicava.
Sí, nosaltres la prioritat és buscar persones que ens poden ajudar a partir de la seva especialitat, no? Per exemple, una persona que estigui al tant de qüestions econòmiques, una altra persona que un paleta o una persona que coneix tot aquest món de la construcció i també des de l'Ajuntament, perquè com és un patrimoni també del poble, també pensar una persona que es pot ajudar a pensar el problema, no solucionar, perquè aquí aquesta comissió és per pensar i després la parròquia actuaria a partir de l'ajuda d'aquesta comissió.
Així ho explicava Marcus Vinicius, qui a més també ens ha explicat que ara es prendrà com a referència l'estudi previ que ja es va fer el 2014 i que indicava que la problemàtica podria estar en el subsol a causa del pas d'aigües subterrànies. Ara aquest estudi es tornarà a prendre com a referència per tal de seguir avançant abans d'un estudi més concret de la geologia local.
Sí, tenim un estudi previ del 2014. A partir d'aquest estudi, nosaltres crec que podem actualitzar-lo i buscar el treball a desenvolupar.
Bé, avui els afegim aquest punt sobre l'actualitat de l'Església Nova, recordem, tancada des de principis d'any per aquest risc d'esfondrament, després d'aquestes esquerdes en la cúpula dels evangelistes, sobretot, i en les darreres dècades que s'ha anat inclinant. Ens seguirem repassant l'evolució d'aquest capítol, però tenim també altres notícies avui de l'actualitat i que es van derivar d'aquesta entrevista a TAC12. En l'entrevista en el programa Saló de Plens de TAC12, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, destacava, entre d'altres, que en les properes eleccions municipals no repetirà com a candidat a l'alcaldia. De fet, ja en darreres entrevistes havia comentat la seva decisió de no tornar a presentar-se al davant de cap candidatura i d'aquesta manera tancarà 16 anys a l'alcaldia, repassava ahir, i 4 a l'oposició. Una trajectòria, de David Rovira en l'alcaldia que ahir refermava que acabarà en el final d'aquesta legislatura i que, per tant, no repetirà en els propers comicis. Avui lamentem, de moment, no poder escoltar aquests talls de veu de David Rovira en el programa Saló de Plens. Sí que ho farem en les properes edicions dels informatius d'aquesta casa, i és que la raó és que encara no hem pogut accedir en aquesta entrevista. En tot cas, avui els explicàvem aquesta decisió de no tornar-se a presentar en les properes eleccions. Sembla, entredit deixava que sí que hi hauria un relleu, però encara no en coneixem més detalls. Ho ampliarem en les properes hores i, de fet, també aquest diumenge David Rovira, l'alcalde de l'Espluga, serà el protagonista del programa mensual L'Ajuntament a Casa i l'entrevista, per tant, que s'emetrà a les 12 del migdia en directe a l'Espluga FM Ràdio, presentada per el periodista espluguí Òscar Palau. L'Ajuntament a Casa, que aquest diumenge arriba amb l'entrevista a l'alcalde, sàpiguen que té tres formats: l'entrevista en el Batlle Espluguí i també un debat amb els grups de l'oposició i un altre format al darrer d'entrevista al cap de l'oposició i debat amb els partits polítics. Aquest diumenge arriba l'entrevista a l'alcalde David Rovira per aprofundir encara més en l'actualitat local. Avui destacàvem aquest anunci, que de fet és tornar a refermar una posició que ja havia expressat anteriorment, que no tornarà a presentar-se en les eleccions municipals, i a més també destaquem altres titulars d'aquesta entrevista, que repetim no podem escoltar ara mateix, i un dels altres titulars és que aquest dijous, en la sessió del ple municipal de l'Ajuntament de l'Espluga, corresponent al mes d'abril, es sotmetrà a aprovació l'adjudicació de les obres del camp de gespa artificial de l'Espluga, que hauran de començar en els propers mesos perquè estiguin enllestides en el principi de temporada del 2018-2019, per tant, al setembre, que l'Espluga pugui disposar ja d'aquest camp de gespa artificial. Aquesta entrevista, que la seguirem repassant aquí a l'Espluga FM Ràdio, també la tindreu disponible a esplugafmradio.cat i a tac12.tv.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I aquest dimecres s'ha presentat a Tarragona, a l'Ajuntament de la capital de la demarcació, la Fira Camins d'FP, que celebrarà els dies 3 i 4 de maig al recinte del Palau Firal de Congressos de Tarragona. Aquesta fira vol promocionar l'àmplia oferta de formació professional que es du a terme al Camp de Tarragona i participaran fins a 41 centres educatius de tota la demarcació. Concactiva, conjuntament amb les entitats de promoció econòmica de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, són impulsors d'aquesta fira amb l'objectiu de promocionar uns estudis molt demanats pel teixit empresarial i amb importants sortides laborals, però que sovint no tenen el prestigi social que es mereixen. A banda dels habituals estands, la fira també inclourà activitats demostratives de diferents empreses del territori, entre elles Simo de Montblanc, i un espai d'orientació acadèmica i professional amb tècnics especialitzats. A la fira cobre especial importància enguany la formació dual que la Conca de Barberà compta amb l'impuls de Conca Activa. Aquesta innovadora forma d'encarar la formació es base en la realització simultània d'estudis en diversos centres educatius i també en empreses del territori, facilitant així la inserció laboral dels joves i també adaptant la formació a les necessitats del teixit productiu. Conca Activa, l'Institut Martí Lomà i les empreses de la Conca de Barberà estan, a més, impulsant la creació d'un cicle formatiu de grau superior a la Conca de Barberà en l'àmbit del manteniment industrial, possibilitant així la formació especialitzada dels joves per poder crear la seva formació i treballar en la pròpia comarca. En l'organització d'aquesta fira també hi participa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Conca Activa també va presentar ahir aquesta nova edició de la Fira Camins de FIP, perquè, com dèiem, també es tracta, doncs, Conca Activa és un dels agents impulsors d'aquesta fira. A més, també la van presentar aquest dimecres a Tarragona representants del món local, d'ajuntaments i també doncs, mitjançant un tècnic d'agent d'ocupació i del desenvolupament local es va presentar aquesta nova fira d'FP que, recordem, es celebrarà dels dies 3 i 4 de maig, en aquest cas al recinte del Palau Firal de Congressos de Tarragona. Escoltem ara el regidor d'Ocupació de Tarragona en aquesta presentació, Francesc Roca, així explicava aquesta nova edició de la Fira d'FP. L'escoltem.
No només als joves, sinó també a la gent treballadora, a la gent que té feina i aquella gent que està buscant feina. És també una oportunitat perquè les famílies aprofitin, jo diria que és una jornada de portes obertes de tot el territori, això és molt important, de tot el territori. Les famílies tenen l'oportunitat de conèixer tota l'oferta formativa del territori del Camp de Tarragona.
Ho ampliem, per tant, a esplugafmradio.cat. Continuem endavant a 6 minuts pel punt horari de 11:45 del matí d'aquest dijous 26 d'abril. Moment de conèixer ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui i, per tant, això és sinònim de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui temperatures més suaus, ara mateix 18 graus a l'Espluga de Francolí i, per tant, un dia més saludem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens expliqui quina és la previsió per les properes hores per aquesta jornada de dijous. Carme, molt bon dia.
Bon dia, hem arrencat aquesta jornada amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, excepte a les parts més altes de la zona, com és Prades, on les temperatures ja són una miqueta més baixes. Això vol dir que la tendència és que comencin a canviar aquestes temperatures i ho notarem sobretot a partir de demà. Però avui encara farà calor, tindrem un ambient agradable amb temperatures màximes molt similars a les d'ahir, potser cap a les comarques interiors queden una miqueta més baixes, però l'ambient continuarà sent força suau. També parlarem de bon temps, amb domini del sol bona part del dia, amb el creixement tan sols d'algunes nuvolades de cara al migdia, també propis de la calor, i serà a partir del vespre quan se formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa, però que no han de deixar precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme, un dia més. Moltes gràcies per aquesta informació. Continuem endavant ara en aquest repàs a l'actualitat. Abans d'arribar a dos quarts, repassem diverses iniciatives, actes per aquests dies a la Conca de Barberà. Comencem destacant l'exposició de Dasbold, quan la natura es revela sobre la crisi ecològica i humanitària en els Estats Units en els anys 30, una exposició que es pot veure al Museu de la Vida Rural, al voltant dels refugiats climàtics d'aquest episodi dels Estats Units, del Dasbold, però també actuals. La podem veure fins al 30 de juny al Museu de la Vida Rural. Exposició dels originals del Conte de Sant Jordi de Joan Vizcarra, una exposició que al llarg de tota la jornada d'avui i fins al 12 de maig es pot veure a l'oficina de turisme de Montblanc. I una darrera exposició, en aquest cas, la mirada d'una papallona de l'espluguina Noé Galla, que està exposada ara a la Biblioteca de Martorell fins al 30 d'abril. I afegim una darrera exposició perquè aquesta setmana s'ha exposat o ha començat a exposar-se el que és l'exposició del centè aniversari de l'obertura del primer taller modern d'alabastre de Sarral, l'exposició 100 alabastre Sarral. Des d'aquesta setmana es pot veure al Centre d'Artesania de Catalunya de la Generalitat a Barcelona, una exposició que ja ha fet la volta, podríem dir, a la Conca de Barberà, i ara que es pot veure a la capital de Catalunya al llarg de tot aquest mes de maig, un recorregut, per tant, d'aquest any commemoratiu del centenari de l'alabastre a Sarral, que va començar el 2017, recordem-ho, aquest diumenge es vivia l'acte central, però que encara continuen algunes iniciatives, com per exemple aquesta exposició 100 anys de l'alabastre de Sarral, ara mateix, al Centre d'Artesania de Catalunya. A punt d'arribar a dos quarts, una darrera proposta per la jornada d'aquest dijous, 26 d'abril, com per exemple és la jornada de portes obertes a la Llar d'Infants als Merlets de Montblanc, o la conferència Catalunya, una nació-estat medieval a Montblanc, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. També avui és dijous i, per tant, és el dia de la xerrada de la formació permanent de l'Espluga de Francolí, com és habitual a l'Auditori Carulla Font, a les 6 de la tarda aquesta setmana, amb la conferència a càrrec del periodista espluguí Òscar Palau. Continuem endavant amb més indicacions quan escoltem les senyals horàries de dos quarts. Afrontarem així la darrera mitja hora de programa avui a l'Espluga FM Ràdio. I bé, abans de d'avançar amb uns petits instants musicals, el que fem ara mateix és recordar-vos que aquesta nit es celebra la sessió ordinària del ple municipal de l'Espluga de Francolí, corresponent al mes d'abril. Com és habitual, començarà a les 10 de la nit a la sala polivalent de l'antic hospital, un ple obert al públic i, a més, també retransmès per l'Espluga FM Ràdio a través del 107.4 i esplugafmradio.cat. Demà, de fet, en repassarem les principals notícies que es derivin d'aquesta sessió plenària, també en aquest espai de l'informatiu diari i la Conca al dia. Ara sí, afrontem aquests pròxims minuts aquí a l'Espluga FM Ràdio i ho fem escoltant diverses propostes musicals. Comencem amb Roger Mas i el seu darrer treball, anomenat Parnàs, que s'ha publicat aquest 2018, que segurament heu escoltat una de les cançons d'aquest recull que obre l'àlbum, com és la cançó Jordi, al costat de Núria Graham, però avui en volem escoltar una altra, com és la cançó anomenada Reestrena. Amb aquesta afrontarem els propers minuts del programa d'avui. Escoltem, per tant, a Roger Mas amb aquest treball de 15 cançons que ha sortit publicat aquest 2018. Per tant, us deixem amb aquesta cançó, Reestrena. Fins ara.
Jo encara dic els fanals que t'estigo, que és la metàfora, mai no responem. Jo encara dic els fanals que t'estigo, que és la metàfora, mai no responem. És la metàfora.
Doncs aquesta era la cançó que volíem escoltar de Roger Mas en el dia d'avui. Recordem que aquest cantautor català va estar, per exemple, actuant en el Festival Rimbombori de l'Espluga de Francolí. Ara fa un parell d'edicions. Continuem endavant. Ara una altra proposta una miqueta més llarga. S'anomena Mira'm els ulls, també, de Roger Mas.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluges. Prova d'un foc a l'arrel de les ungles. I no tinc cap centraí pels racons de la pell. Abril farà anys del desgavell. Set anys cosits amb una agulla d'or a la sorra del temps. Planeges enllà perquè la mar te'l renti i el sol i el vent en faci dia temes a tiroro. Mira'm els ulls i oblida el cos feixuc. La cambra closa, els grans silencis. De tot això sóc ric i de més coses, però no em tempte la fredor del vidre i sobrevisc aigües amunt el somni tenaç com sempre. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn.
Aquest era Roger Mas amb la cançó Mira'm els ulls de l'àlbum Parnàs. Continuem endavant, ara ho farem canviant de dinàmica i explicant-vos una notícia força curiosa, si més no, que mescla el que és la història amb la llegenda. De fet, us ho en sabem abans en el repàs dels continguts del programa d'avui, que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha adquirit una publicació de mitjans del segle XIX on es narra, escolteu, l'atac de llops al poble de Pira. Ara aquest text històric es dipositarà a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, seguint la política des de fa uns anys que el Consell du a terme d'adquirir llibres i altres publicacions antigues al voltant de la Conca de Barberà amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Enguany no ha estat una excepció i, de fet, aquesta setmana, aquest dilluns, s'ha presentat una d'aquestes publicacions adquirides recentment, com és aquest fulletó anònim de 4 pàgines editat a Lleida l'any 1844, on es narra l'atac, la mort de 2 infants de Pira en aquell any a mans d'un llop. Aquest fulletó es titula El lobo devorador i ha estat adquirit pel Servei de Cultura del Consell Comarcal a un llibreter de Lleida. A Pira aquest fet històric s'ha convertit ja en un fet llegendari, fins al punt que cada any, per la festa major de la població, es celebra una representació organitzada pel grup de Diables que compta amb la participació de les entitats de Pira i que s'estructura al voltant d'aquest fet llegendari. Ara s'ha pogut adquirir aquest text que, com dèiem, narra aquest episodi a Pira i es dipositarà a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Des del Consell Comarcal s'ha destacat la importància de continuar recuperant aquests textos històrics i publicacions que, en definitiva, parlen de la Conca de Barberà i, de fet, des de l'Arxiu Comarcal també es destaca la mateixa iniciativa de continuar recollint la història dels pobles de la comarca. Pel que fa a l'alcalde de Pira, en aquesta presentació va expressar l'interès que ha generat al voltant d'aquest fet històric aquesta història en el municipi de Pira i que asseguren que aquesta recerca d'aquest episodi encara no ha acabat perquè des de l'Ajuntament de Pira també estan estudiant-ho amb especialistes per continuar la recerca sobre aquest cas de, com dèiem, aquest atac de llops a Pira que en aquesta història s'explica que va matar 2 infants en el municipi. Això s'escrivia l'any 1844 i ara disposa a la Conca de Barberà d'aquest fulletó històric. És una de les notícies que avui no volíem passar per alt i us volíem explicar, però continuem ara amb d'altres iniciatives i ho fem obrint l'espai per l'entrevista. Avui volem parlar del sector de l'obra pública. La setmana passada rebíem un dels informes dels serveis urbanístics del Consell Comarcal, un informe trimestral que assenyalava un increment d'un 5% de les actuacions urbanístiques municipals en comparació això en el mateix període de l'any passat a la Conca de Barberà. I avui, per parlar d'aquestes dades amb més profunditat, hem convidat el conseller comarcal de Serveis Tècnics, el Joan Amigó. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I per tant, el que volíem conèixer és aquestes dades amb més perspectives. Un primer trimestre d'aquest 2018 que es tanqui amb un increment del 5% de les actuacions urbanístiques municipals, com dèiem, però quina és la temàtica, si tenim en compte l'obra pública a la Conca de Barberà, amb una perspectiva una miqueta més àmplia?
Bé, des del Consell Comarcal el que fem és donar assistència a la majoria dels ajuntaments de la comarca, no a tots, és a 17 dels ajuntaments de la comarca, es dona assistència des del Consell Comarcal, assistència tècnica, és a dir, que el que abans eren l'aparellador municipal, l'arquitecte tècnic municipal, ara passa a fer des del Consell Comarcal. Tenim gent que va en els diferents ajuntaments, el més gran dels ajuntaments a què es dona assistència és el de l'Espluga, i per això hi tenim destinat un tècnic cada dia de la setmana durant una gairebé jornada completa, no sencera perquè passa breu pel Consell, però gairebé jornada completa és el més gran. I des d'aquí fem totes les actuacions que ens demanen des de l'Ajuntament. Els arquitectes municipals, els arquitectes tècnics municipals, el que fan també és supervisar les llicències d'obres, tot el tema, tot el tema urbanístic dels diferents ajuntaments, i és clar, per això les aquest increment del 5% és representatiu en certa manera, perquè clar, sí que una cosa és l'obra pública, però també fan les assistències pel tot el tema de llicències d'obres que es donen als ajuntaments, i tot això també hi està comptabilitzat, i per tant també ens denota un cert repunt, sense que siguin dades estadístiques formals, de la construcció a la comarca. El que sí que està clar és que els ajuntaments, sigui per via el PAM de la Diputació, sigui via el PECSIT, sigui via totes aquestes ajudes de la Diputació, també encomanen al Consell diferents assistències per tal de fer els projectes els abans projectes o les memòries de totes aquestes actuacions que després s'han de presentar per subvencions. Per tant, hi ha temporades que... Ha sortit el PAM de la Diputació, vol dir que col·lapsarem els serveis tècnics del Consell gairebé amb tota seguretat, perquè són 17 ajuntaments de la comarca que els hi demanarem, o que ens demanaran en el Consell, que els hi fem els diferents projectes o memòries de lo que volem presentar a les diferents subvencions que es convoquen. En aquest cas, per exemple, el PAM és el més important que convoca la Diputació, i per tant és el que porta més feina, però ara en aquests moments s'està fent ja el tema del PECSIT, i són tot diferents ajudes de la Diputació que requereixen d'assistència tècnica, i això és el que fa que s'incrementi la feina del departament. No?
Deies un petit repunt, però no sé si es pot parlar de recuperació de l'obra pública.
Jo penso que l'obra pública va una miqueta en funció de les ajudes que venen des de fora, no? des de Diputació, des de Generalitat. Hi havia el POSC, que pràcticament ha desaparegut, el POSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis, que era una de les grans fonts per inversió dels ajuntaments. Aquesta, en aquests moments, la Generalitat, pràcticament el POSC només és per a despesa general, i el d'obra, diuen, l'obra pública diuen que el trauran, però encara no s'ha tret. Un any va semblar que el traien, després la van aturar, per tant això està miqueta parat, i el que depenem en gran mesura és de la Diputació o de diferents ajudes que pots tenir o subvencions que pots tenir, com aquí a l'Espluga en tenim del Departament de Medi Ambient, o vam tindre el seu dia a la del Pavelló, que aquestes sí que requereixen projecte, requereixen d'això, i també s'acaben encarregant si en els serveis tècnics del Consell Comarcal.
Ara deies, Pavelló, quin tipus de projectes ens podem imaginar o ho hem de tenir en compte, per exemple, d'aquest primer trimestre, què és el que s'està executant ara mateix a la Conca de Barberà, de quins projectes estem parlant?
Bé, hi ha projectes tècnics, el que és projecte tècnic, doncs, si mires les estadístiques veuràs que l'any 2018 se'n van fer 5, el 2017 se'n van fer 10 i el 2016 també se'n van fer 10, que són els projectes grossos, com podria ser el del Pavelló de l'Espluga, és un d'ells, el del Pavelló de l'Espluga, no? I aquests projectes, doncs, podem fer, al Consell Comarcal podem fer tot el que pugui fer un enginyer o que pugui fer un arquitecte tècnic, perquè en el Consell Comarcal el que no hi ha és arquitectes, eh? En el Departament Tècnic del Consell no hi ha arquitecte, hi ha arquitectes tècnics, hi ha delineants i hi ha enginyers. I que els projectes que poden fer un enginyer, per exemple, aquí a l'Espluga, perquè la gent ho entengui més, aquí a l'Espluga els projectes dels carrers que vam arreglar l'any passat o els que arreglarem aquest any estan fets des del Consell Comarcal, el projecte s'ha fet des del Departament del Consell Comarcal per part de l'enginyer corresponent, igual que el del camp de futbol, que si no hi ha res de nou, començant les obres aquest estiu. I, per exemple, el del Pavelló, que era un projecte que requeria arquitecte, doncs el vam carregar amb un arquitecte extern, i això és el que fan doncs, la majoria d'ajuntaments, poso l'Espluga d'exemple, perquè és el que conec més de prop, i perquè la gent també es faci la idea. Un projecte que requereixi d'arquitecte, doncs l'hem de contractar externament, o si no, tens l'opció d'anar als serveis tècnics de la Diputació, que allí sí que hi ha arquitectes, per exemple, tornant a l'Espluga, la rehabilitació de Cal Cabeça, el projecte de rehabilitació de Cal Cabeça per destinar-lo a equipament, a posar-hi la seu del futur ajuntament, pues s'ha encarregat a la Diputació perquè ells sí que tenen arquitectes i ells sí que poden realitzar aquest projecte. Però en canvi és el Consell Comarcal, enginyer i arquitecte tècnic.
Actualment a la Conca de Barberà estem parlant de grans projectes, es fan grans actuacions per part dels ajuntaments o potser això ha quedat més en anys enrere?
A veure, les grans actuacions que es fan per part dels ajuntaments normalment requereixen d'arquitecte, per tant ja no poden anar al Consell. Si són obres de carrers i de més, pues sí que se'n fa, que això sí que ho fa un enginyer, i sí que se'n fan, però no cap desmesura, perquè tampoc, com he dit abans, no hi ha el prou finançament extern que ajudi els ajuntaments a tirar endavant les obres. No? A més, teníem en compte que ja t'ho he dit abans, que l'ajuntament més gran que té els serveis tècnics delegats al Consell Comarcal és el de l'Espluga, no? Per tant, hi ha tots els ajuntaments petitets que l'obra que fan tampoc no és una obra de grans dimensions. Són molts projectes, però tampoc són obres de gran calat, no? Uh-huh. Qui encarregui al Consell Comarcal obres més grans normalment acostuma a ser l'Espluga, perquè també és el municipi més gran que hi ha en el servei, no?
D'aquests projectes que ara mateix hi ha sobre la taula, no sé si en podem treure alguna tendència de què és el que s'està fent ara mateix des dels ajuntaments, les línies que ens indiquin més o menys com continuarà en els propers anys.
Bàsicament el que s'està fent des dels ajuntaments, el que s'està demanant més d'això des dels ajuntaments, és, com t'he dit al començament, coses pel PAM, coses pel PECSIT de la Diputació, que normalment requereixen de l'enginyer tècnic que tenim al Consell, i són les obres que, primera, que tenen més finançament i que pels ajuntaments hi han de posar més poc del seu pressupost ordinari, i per tant són les que acaben encarregant el projecte per després, si tenen la subvenció, tirar-ho endavant. Després també des del Consell el que fem, si ens ho demana l'Ajuntament en un projecte que requereixi direcció d'obra, doncs també fem l'assistència tècnica de direcció i coordinació de l'obra, que això també ho fa o l'enginyer o l'arquitecte tècnic que correspongui. També podem fer aquesta assistència tècnica. Aquí l'Espluga, per exemple, la direcció d'obra dels carrers, doncs ho ha fet el mateix enginyer que va redactar el projecte, que és un enginyer adscrit als serveis tècnics del Consell Comarcal.
Des del Consell, des d'aquesta àrea de serveis urbanístics, del que és obra d'iniciativa privada no en teniu constància en aquests balanços?
Com a mínim, jo com a conseller no la tinc, no vull dir que no hi sigui, però jo penso que és més un tema de Conca Activa, que probablement allí sí que puguin tindre una constància més feent de com està l'obra pública a l'Espluga, a la comarca. Però nosaltres, jo com a conseller, no tinc aquestes estadístiques.
A principis d'any llegíem un informe que destacava que una de les tendències estava sent en habitatge, sobretot el que és la rehabilitació d'edificis antics. No sé si això també es pot transportar en les actuacions dels ajuntaments. Abans deies Cal Cabeça. No sé si també està en una de les línies a seguir de no construir nous espais, sinó rehabilitar-los.
Bueno, és una miqueta el que hem de fer tots, perquè els pobles es van envellint i els cascs antics dels pobles van quedant molt, malauradament, molt buits, i la tendència dels ciutadans en general hauria de ser, i sembla que en algun lloc sí que és, rehabilitar aquestes cases antigues, però en els llocs on hi ha més enxample pues costa més. Ho veiem el cas a sempre pobles petits com Senan, per dir alguna cosa, pues la tendència evidentment és la rehabilitació de les cases antigues, perquè no hi ha eixample. Però a l'Espluga la gent té més tendència a marxar cap a les urbanitzacions i cap a llocs de nova construcció que no rehabilitar el casc antic. I aquesta mateixa tendència la trobem a Montblanc, la trobem en altres municipis que tenen aquestes, o Serral, per dir alguna cosa, no? Que sí que també té els serveis tècnics delegats. Si la gent té la possibilitat d'anar a l'extraradi, a les urbanitzacions, a nova construcció, pues costa més de retenir-la a dins en el casc antic, i això és una feina que s'han de plantejar els diferents ajuntaments, com també ens ho estem intentant plantejar l'Ajuntament de l'Espluga, a veure què podem fer per incentivar que la gent continuï vivint al casc antic i rehabiliti les cases del casc antic. I com a ajuntaments, pues sí, moltes edificacions que tenen els ajuntaments, que han anat comprant i tal, pues s'acostumen a rehabilitar per posar-hi serveis municipals. Vull dir, aquí a l'Espluga, per exemple, han fet totes les cases de la Llei de Barris que hem rehabilitat 5 o 6 cases, totes en una mateixa zona, que és on volem instal·lar els futurs tallers i demés, però els ajuntaments hem de ser capdavanters, o hauríem de ser capdavanters en rehabilitar zones del casc antic, i l'Ajuntament de l'Espluga, Cal Cabeça, pues és una prova d'això, de que les apostes haurien d'anar, com a mínim de la inversió pública, a rehabilitar els cascs antics. I, però clar, perquè la gent, perquè el ciutadà torni a viure el casc antic, ha de tindre els serveis, ha de poder accedir en comoditat, i hi ha diferents coses que costen. Vull dir que l'Espluga hem fet una inversió molt gran amb la Llei de Barris a tot el casc antic, a tot el que és la zona del Caputx i del Castell. Altres pobles no l'han fet tant, però és el que et deia abans, pobles petits evidentment han de rehabilitar les cases que hi han, perquè no hi ha massa construcció a fora del nucli urbà, però pobles més grans ens costa més, i a la gent li costa més de fer-los entendre que viuran amb tanta comoditat al Caputx com a l'urbanització Carreres, per dir alguna cosa, no? I això és difícil, i a l'Espluga els serveis en el casc antic els hem dotat, però clar, hi ha un problema greu, que és que en el casc antic de l'Espluga i de molts dels pobles, la difícil circulació en vehicle, i el difícil de poder accedir al graig de casa teva, o que a casa teva pugui tenir un graig per posar-hi el vehicle, no? I aquest és un hàndicap que el tenim aquí i el tenen a la majoria de poblacions.
Aprofitant l'entrevista, i que fa uns minuts ho deies, el tema dels tallers de l'Espluga de Francolí, que estan situats en aquest nucli antic, al Caputx, no sé com està aquest projecte, es va fer en la Llei de Barris, no? Paral·lel a la ruta Templera, si no m'equivoco, no sé com està, encara deies futur.
En vam tenir dos d'ocupats, que ara els han deixat per pintors, i ara en tenim un altre que també està ocupat. De les tres que tenim a disposició per posar-hi tallers, els hem ocupat tots tres, el que passa que han coincidit només dos i ara en queda només un. I bé, nosaltres continuem buscant gent que s'hi vulgui instal·lar. Tenim una ordenança que preveu com s'ha de fer el lloguer d'aquests espais, que són uns lloguers molt 100 euros el primer any, i que són 150 el segon any i 200 el tercer, limitant-ho a 3 anys. I bé, aquí tenim els tallers a disposició i estem fent gestions perquè gent que s'hi vulgui instal·lar, però en aquests moments n'hi ha un d'ocupat.
Què és exactament el que s'hi ofereix?
En els altres era pintura, i en aquest també hi ha alguna mica de cosa de pintura, i tallers fan també escola pels nens, és la casa més petita de totes, i està en aquests moments, ja fa més d'un any està ocupada aquesta casa.
Doncs Joan Amigó, deixem aquí avui aquesta entrevista, una miqueta referint-nos en aquest informe del primer trimestre de l'àrea de serveis urbanístics del Consell Comarcal, aprofitant la conversa, també hem parlat d'aquestes petites iniciatives també a l'Espluga de Francolí. Gràcies per la visita avui a l'Espluga FM Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Últims minuts del programa d'avui, i que aprofitem per destacar-vos la programació de l'Espluga FM Ràdio en aquesta jornada de dijous. Al punt de les 12 del migdia podran escoltar la reemissió del programa Entre Vins i Fogons amb Patrícia València, un espai radiofònic dedicat a la difusió de la gastronomia, els vins de la comarca i receptes, entre altres. En el cas d'aquesta setmana, marcat sobretot per la Diada de Sant Jordi i diverses propostes gastronòmiques i, a més, també literàries en el context del programa dedicats, per tant, a l'alimentació i la gastronomia. D'altra banda, més endavant, en aquesta jornada d'avui, de dijous, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre, podran escoltar l'informatiu diari amb l'ampliació d'aquestes notícies que en la jornada d'avui els hem destacat a l'Espluga FM Ràdio. I pel que fa a les 8 del vespre, és el dia de l'Ara i Sempre, el programa musical
amb Miquel Vilà i Pep Torres. A les 9, el repàs de la jornada en 60 segons, els titulars de les principals notícies del dia d'avui i un conte infantil en anglès a l'Storytime amb Jill Haywood per tancar el que és la programació d'aquest dijous, però a més també hi afegim un darrer espai com és avui la retransmissió del ple municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí a partir de les 10 d'aquesta nit en directe a l'Espluga FM Ràdio pels canals habituals al 107.4 i esplugafmradio.cat podran escoltar la sessió ordinària del ple municipal d'aquest mes d'abril. Avui doncs els hem estat acompanyant al llarg d'aquesta hora aquí a l'Espluga FM Ràdio en el programa La Conca al Dia, una producció de l'Espluga FM Ràdio i també amb la coproducció de la xarxa de comunicació local. I tornem demà a la mateixa hora, a les 11 del matí, amb més notícies i també interessats amb les iniciatives locals. En la jornada d'avui també els afegim que l'actualitat segueix a esplugafmradio.cat, al portal web de notícies, i també on hi trobareu els programes a la carta de l'Espluga FM Ràdio. Un dia més, gràcies per la vostra confiança i l'atenció. Ens retrobem demà a la mateixa hora, aquí a la Conca al Dia. Fins demà. Adéu-siau.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.